línies des del centre o des de la
posició interior. Un futbolista més pragmàtic, segurament.
Sí,
sí. Sí, li falta deixar-se una miqueta més, i però vaja, és tan jove i amb tan potencial que el que necessita és sobretot minuts per poder-se adonar ell mateix també d'això que estem dient, no? I ja està, i anant-lo avançant.
Tenim, Carles, alguna cosa de Marc Bernal al laboratori? No?
Sí, mira, els 65 minuts amb 52 intervencions, d'aquestes el 73% amb un o dos tocs. Ha fet una passada mèrit bé, cap demanament. Ha recuperat dues vegades la pilota, no n'ha perdut cap.
Molt bé,
una rematada, una rematada, un gol. Ha comès tres faltes, com deies tu, de fer faltes de mig centre. Sí. N'ha rebut dues i ha vist una groga per cometre una d'aquestes faltes.
Bé, d'entrada no tenir cap pèrdua en un mig centre i en la seva posició, és clar, és importantíssim. I més en aquest Barça, Xavi,
sí.
que no va fi de precisió,
I
no?
I cada pèrdua et
penalitza molt.
Doncs
clar,
sí. Vaja, els bons mig centres pràcticament no perden cap pilota.
On diríeu que som ara en l'evolució de l'equip? És a dir, on el posaríeu? Després de les dues derrotes del que heu vist avui, el veieu en camí de recuperació? El veieu encara en un mes que la cosa no gira rodona? On el posaríeu?
Jo crec que falta encara. Com està en aquest punt, segurament, de trobar-se a si mateix. I que segurament, si segueix amb aquesta línia, fent partits, jo crec que seriosos, com el d'avui, sí que és veritat que el rival tampoc era gaire seriós, jo crec que allà sí que començarà la línia ascendent. Però crec que encara queda. Hi ha certes carències defensives.
A mi m'ha desconcertat el partit de Copa i
sí.
El partit de Montilivi. O sigui, no m'esperava que el Barça, que tenia una tendència, sense fer un gran salt, però sí que li veies una tendència a guanyar confiança i seguretat, aquí se'n van a Norris.
Ja. I creus que costarà sortir d'aquell sot? És a dir, que avui sí. El pas endavant que diu que hem dit amb el Costa no és prou convincent com per deixar-ho enrere.
No.
Jo el partit d'avui el posaria en un parèntesi. En una,
tres punts i cap a casa.
És que...
Ja, però és que ara venen Villarreal i Atlètic de Madrid. Bé, no? O sigui, no tenim test previ a veure com estem.
Però és que els testos del Barça han de ser contra Villarreal i Atlètic de Madrid. Ja no. És a dir, són els que et marquen el nivell. Guanyar el Llevant...
era sortir de bé, la paràlisi de les dues derrotes per saber una mica com arribem, perquè aleshores m'estàs dient que el Barça podria caure eliminat contra l'Atlètic i no guanyar el Villarreal. Real. I clar, aleshores estem que dels últims 5 partits n'hi ha 4 que fas figa.
Però és que ara torna Pedri, la cosa canvia, potser.
Sí, canviarà segur. No has fet les primeres parts, per exemple, del dia del Mallorca o del dia de...
De
l'Oviedo aquí, tot i que n'has concedit alguna, i per tant no has tingut aquelles primeres parts tan deficients, però tampoc ha estat un dia d'exhibició.
No. Jo crec que sobretot al davant necessitem que els del davant millorin el to.
És que tens un jugador menys ara mateix.
El Carlos parlava de Lewandowski.
Aquest.
No m'ha acabat d'agradar.
Rafinha va darrere de la temporada, és a dir, vol però no pot tant com voldria, i la Lamine Yamal ha tingut una pausa en aquests dos últims partits. Aleshores, si torna Pedri, però necessitem que algú del davant estigui molt encès. I ara mateix... Doncs espero que la setmana neta vagi bé, Laia, i que s'encengui algú.
Sí, jo valoro la voluntat que ha mostrat l'equip de reaccionar, perquè després de totes les converses que Flick ho ha dit, i no són... És bastant important totes les converses que han tingut el vestidor, jugadors i Flick, intenses, tant per part de Flick com per part dels jugadors. Si després de totes aquestes converses, intercanvi d'opinions sobre el joc de l'equip, sobre l'estat dels jugadors físic, mental, avui no mostraves una reacció, com a mínim no guanyaves, sí que podies estar... tornaves a entrar en una petita crisi, diria. Era important guanyar per això, per tot el que ha passat dins del vestidor aquests últims dies. Però dit això, encara li queda molt a l'equip.
Digues, Laura.
Descansa a Balaïdos, partit sense gols de moment, Celta 0, Mallorca 0, i a la final de la Copa ACB, Madrid 17, Baskonia 19. Ui, escolto eco meu, el sentiu?
Sí. No, et sentiu perfecte.
Em sentiu bé?
Sí.
La gent també.
M'he sentit eco i m'he espantat. Bé, guanya el Baskonia
de 2. Guanya el Baskonia de 2,
Queden 2 minuts per acabar el primer quart.
Molt bé. Doncs aquesta victòria fa que el Barça sigui líder. Carlos, tu dones més tranquil, líder o no?
Sí.
Sí, eh?
No us segurament segons, és una mica anímic, perquè tampoc és una diferència abismal, però sí.
No us agrada estar a l'ombra, eh? Digues.
Us volia fer una pregunta. Imagineu-vos que avui sou Deco, tema fair play bastant limitat.
Sí.
Davanter, centre o central? Quina és la prioritat?
Per la temporada que ve. Molt bé, podria ser una pregunta del Bru, aquesta.
Davanter, centre.
Davanter, centre.
Davanter, centre. Tu, Carlos? Davanter, centre o central?
És que, a veure, els partits comencen al darrere, però, clar, també guanyes els partits amb un davanter centre que marqui. És un dilema bastant important.
Davanter centre, jo també.
Jo crec que sí.
Va, doncs, i el Bru què pregunta?
Carlos, quins són els titulars que veus inqüestionables pel Barça de la temporada vinent?
Cubarsí, segurament.
Un.
Pedri. Quants t'he de dir?
El porter també pots posar.
És que vols, Joan García. Digues, digues. Aquests tres...
Pedri, Cubarsí, Joan García?
Sí.
A Rafinha no, per exemple.
I la Lamine tampoc.
Rafinha crec que en partits com avui podria rotar.
Molt bé.
I Lamine sí. Lamine me l'havia deixat.
Quatre, eh? Lamine, Pedri, Cubarsí i Joan, eh?
Molt bé. Eric no.
Aquests quatre estructurals. Molt bé. Segona.
Marc Domènech, si només em pogués jugar un dels dos pel que queda de temporada, faria jugar Cancelo o Marc Bernal?
Bernal.
No, veig que Cancelo no t'ha guanyat, eh?
Home, amb un partit contra el Llevant...
No, però és que per posar Bernal, Marc, has de treure De Jong o Pedri, eh?
No, jugues un 3-4-3 i ja està solucionat.
Ah, molt bé.
Aquí heu canviat tot, no canvia el mig.
Un Deco versi Eric a darrere i a davant el que tu vulguis.
Molt bé, aquest és l'11 de Marc Domènech, el nou entrenador del Barça. I l'última.
I Laia Tudel, què hauria de passar fins a final de temporada perquè el Barça decidís prescindir de Flick?
Perquè el Barça decidís... No, el Barça no decidirà prescindir de Flick, serà Flick, si vol, qui... si marxa, serà perquè Flick vol.
O sigui que no pot passar res perquè el Barça es desempallegui de Flick, eh? O sigui que el Barça li digui a Flick, no continues. Res, eh?
No es pot dir res al futbol i al Barça no es pot dir res.
Què penses?
Però jo crec que tindrà més pes a...
Sí. O sigui... Però vull dir, el Barça no guanya cap títol i se'n va de la Champions a vuitens de final.
I la porta guanya les eleccions?
Sí.
Clar, si no guanya la porta a les eleccions, llavors tot això ja no...
Si la porta a guanyar les eleccions, l'aguanta.
Sí.
Molt bé. Doncs, per la Laia, si no és voluntat pròpia de Flick, Flick serà el pròxim entrenador sempre que guanyi...
Home, si la porta a guanyar les eleccions i si les guanya Fons, Síria o Vilajoana, o sigui, qui posa en dubte, Flick?
I si no guanyes ni la Lliga, ni la Champions, ni la Copa?
Jo crec que es queda igualment. És que és un tema que està molt vinculat al tema de les eleccions. Jo crec que,
la porta, Joan Laporta...
Amb això no tens dubtes.
El voldrà aguantar.
Sí, molt bé. El Xavi Campos ha dit fins i tot tots els altres precandidats.
Sí, no ho sé.
Home, és que, i si la direcció esportiva d'aquests precandidats, Xavi, vol un altre entrenador?
No m'ho imagino.
Jo tampoc.
Molt bé. Doncs queda clar. Veurem què passa a les pròximes setmanes.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord?
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
El vol del mussol, amb Guillem Soler.
Bona tarda, Guillem.
Bona tarda.
Vinga, a volar.
Avui juguem pel liderat. El culer va cap al camp tot trempat. Pocs equips tan fluixos com el Llevant. A poc que ho fem bé, acabarem guanyant. Bona feina de Bernal. Cancelo no està mal, però per mi només pot jugar si no ens ataca massa el rival. Ni ell ni Valde. Hem de fitxar un lateral. La primera part, prou bona. Ens agrada el Barcelona. La segona, menys distreta. Ja tenim la feina feta. I per davant, setmana neta. La notícia més esperada, la notícia de la jornada, és Pedri i la seva tornada. I que ens agrada Bernal, que és un nano especial, mica en mica. Però no m'aparteu el xaval, que ja creixerà i serà molt gran al final. L'Osasuna ens va fer gaudir. Per fi no vam sentir el penalti pel Real Madrid. Sense trampes palmarien molts cops com ahir. Quina nit més bonica. Jo encara tinc esperances amb el Benfica.
Ostres, aquest gir de guió no me l'imaginava. Molt bé, molt bé.
És doncs que veig sempre... el Mourinho posant-los el vídeo del Vinícius abans de sortir i espera't que no se'ns enxitxin, saps?
Bé, avui vas a dormir líder, que ja és alguna cosa, eh? Guillem,
molt
tal com estava el pati.
Sí, senyor.
Gràcies.
A tu.
Recupera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i al web de 3cat. Web de 3cat. Escolta'ns com i quan vulguis. Quan es fan foscos els dies i deixem de ser esclaus
Barça torna a ser líder de la Lliga, guanyat el seu partit contra el Llevant per 3-0. Un gol de Marc Bernal, un gol de De Jong i un gol de Fermín, tres migcampistes. Per situar el Barça líder i descansar durant la setmana, el Madrid va perdre ahir i té la tornada de la repesca contra el Benfica. El Barça, atenció, partidàs dissabte contra el Villarreal. Horari Flick, a 4:45 de la tarda. A les 3, la TDT, com sempre, amb vosaltres. Bona nit, descanseu.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar. La Tornado FR. Uau. Per al Martí això és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a CaixaBank.cat.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Tens un podcast en català? Presenta-la a la 5a edició dels Premis Sonor.
Entra al web sonor.cat i omple el formulari i pots participar fins al 13 de març.
Premis Sonor, el millor podcast en català.
Una iniciativa de La Mira amb la col·laboració de Catalunya Ràdio i La Xarxa.
Fa temps que vull canviar de companyia de gas. Estic farta de pagar tant.
Jo igual. 1000 ofertes i poc fiables. Però al final ho he aconseguit.
Quina sort.
Sort del RAC. M'ho han fet tot. M'han buscat la millor oferta i m'estalvio un 25%.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar. Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
El Futbol Club Barcelona es troba en un moment decisiu. Pressió financera, decisions clau, que marcaran el club durant una generació. Ara cal escoltar els socis. Recuperem el Barça. Junts.
Signa per donar veu als socis. Signa per Xavier Vilajoana.
Un rodatge desastrós amb un director novell.
L'aigua salada s'infiltrava en l'electrònica. Sense el tauró no hi ha pel·lícula.
Així que vam haver de rodar alguna altra cosa.
Aquesta pel·lícula s'alimenta de la paranoia de no saber què tens a sota.
Una pel·lícula que ho canviaria tot.
Tothom va entendre el valor que tenia una gran estrena a l'estiu.
El tauró de l'Spielberg. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Mundo Deportivo i One 16 presenten el màster final de The Padel Cup by Cupra. Aquest 28 de febrer l'Oliva Nova Beach and Golf Resort es converteix en l'epicentre del pàdel amateur. Les millors parelles del circuit s'enfronten per alçar-se amb el títol de la tercera edició. Amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Haier, NTT Data, Mau, Philips, Oliva Nova i Adeslas.
I vosaltres què feu a les 5 de la matinada? Només respostes incorrectes.
Escombrar. Faig les rentadores i netejo la casa.
Estic cantant òpera.
Me voy a encender las luces de la calle.
I jo surto a córrer sense roba.
Vaig a fer pònting.
Fes surf.
Vaig amb una colla de jubilats.
Dormo, descanso. A vegades em llevo per beure aigua.
I no escoltes la ràdio?
La ràdio? Per qui escolta la ràdio a les 5 del matí?
A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
El Club de la Mitjanit, des de 2009 a Catalunya Ràdio.
Estàvem buscant un nom i no li trobàvem, i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I sona, no?
A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donis el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
CaixaBank patrocina aquest programa.
Dubtes,
3 fora. El 3-0 d'avui contra el Llevant ha estat el bàlsam que necessitava el Barça després de dues derrotes seguides contra l'Atlètic de Madrid a la Copa i el Girona a la Lliga. El Barça ha recuperat el somriure a Pedri i de passada el lideratge. Dilluns a Madrid ho veien tot de color de rosa. Ara ja no ho tenen tan clar. Aquesta Lliga, si ho vol el Barça, serà blaugrana.
Tot gira amb David Clopés.
Bona tarda, 7:45 i obrim les portes del Tot Gira. Des d'ara i fins a les 9 del vespre, Tot Gira de butxaca, més Barça-Llevant, passant per Madrid per saber com s'ha digerit la derrota a Pamplona i també el lideratge blaugrana. Comencem.
Això és el Tot Gira, des del 2004. Amb David Clopés.
Provarà xut Cancelo, se la prepara, la canvia, finalment l'envia a l'esquerra. La centrada a l'Eric García, la rematada Bernal, gol! Que content estic, Marc Bernal, de cantar-te gols! Apareix Cancelo, penja la pilota i arriba, de gol! Gol, 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 gol! Gol del Barça, gol de Frenkie de Jong, aprofitant una excepcional centrada de João Cancelo. Ferni xuta de llum! Fermín, fantàstic golaç, espectacular el xut que s'ha inventat, que s'ha tret de la màniga Fermín. Final, final, final. Comencen a sonar les notes de l'himne del Barça en una tarda plàcida que ha començat amb un sol espaterrant i sumar 3 puntets més i trencar la ratxa de dues derrotes consecutives que havien portat l'equip fins al partit d'avui. Tot gira amb el Marçal Turó i el Raül Orgalés al control tècnic i musical, la Nàdia Roig a la producció, el Víctor Rodríguez i el Carles Morales al control central, i el Roger Busà i el Sergi Camps de Vistaires al control de xarxes. Hola, hola.
Què tal?
Bona tarda. El Barça ha aprofitat la relliscada del Madrid d'ahir a Pamplona. El Barça torna a ser líder. El lideratge al Madrid només li ha durat una jornada. El Barça, 61 punts, segon el Madrid amb 60. Tornem a la mateixa situació de fa una setmana. Tercer el Villarreal amb 48, que ara a les 9 rep el València. Mateixos punts, 48, l'Atlètic de Madrid, quart tancant les places Champions. Falten 13 jornades pel final de Lliga, el tram decisiu. De seguida analitzem calendaris de Barça i de Madrid, però ja hem obert enquesta a les xarxes a x.com/totgira. Us demanem, Sergi, com veieu aquesta Lliga?
Sí, tres opcions. Aquesta Lliga pel Barça, punts suspensius, la guanyarà el Barça clarament, la suarà fins al final o se l'endurà al Madrid. I guanya amb el 82% dels vots l'opció la suarà fins al final. En una tarda on són a trending topic noms com Lamin o Hansi Flick després d'aquesta tímida pica baralla que han tingut al terreny de joc en el partit contra el Llevant.
De seguida continuem parlant del Barça, del que ha passat avui al Camp Nou en aquest partit contra el Llevant. Passarem per Madrid. Abans, però, marcadors, perquè ja tenim en marxa la final de la Copa CB. Una final que ens hauria agradat fer-ne la transmissió. Ens hauria agradat avui fer la transmissió d'un clàssic, d'un Real Madrid-Barça, però ahir el Barça, ja ho sabeu, en vam fer la transmissió, va caure, es va fondre davant del Baskonia. Físicament l'equip no va donar de si i va perdre de 3 punts davant de Baskonia. Aquesta final, la d'avui, és inèdita. No s'havia produït mai en una final de Copa. Madrid-Baskonia i el Roig Arena seguint-ho tot plegat i tenim l'Ernest Macià, que s'ha quedat fent guàrdia. Com estàs, Macià?
Hola, David.
I de moment aguanta prou bé Baskonia.
Sí, sí, el Baskonia fins i tot s'ha arribat a posar per davant aquest segon quart. Hem de dir que el Madrid està dosificant Tavares, Ezonia, Campazo, vull dir que ara surt Ezonia una altra vegada, a la que s'ho proposin jo crec que seran imparables. Però, de moment, només guanya de 4 el Madrid, 34-30.
34-30. De fet, és la tercera final consecutiva de Copa que juga el Madrid. L'any passat van perdre contra l'Unicaja, se les prometien felices i van acabar perdent amb l'Unicaja, i el 2024, potser ho recordarem, es van proclamar campions davant del Barça, que és l'última vegada que el Barça ha jugat una final de Copa. Baskonia té més gent que no pas Madrid a les graderies?
Sí, clarament sí. Molta gent de Baskonia. N'hi ha bastants que s'han quedat fora sense entrada. Quan ahir van saber que anaven a la final, van agafar el cotxe des de Vitoria i la són 5 hores, 6, i la veritat és que sí. Jo diria que entre el públic és neutral, però que prefereix que guanyi l'equip dèbil, els que són antimadridistes i els del Baskonia, hi ha majoria de gent que no és del Madrid aquí.
A veure, és un històric, Baskonia. Té 6 copes. 6 copes.
Exacte.
És veritat que l'última la guanyen el 2009, és a dir, fa moltíssim.
Sí.
Clar, aquest Baskonia ha perdut el potencial d'anys enrere.
Sí, ahir em sembla que era la Lloberes que feia una lectura del que es veia a la banqueta, no? Que és que els jugadors del Madrid celebraven menys que els seus rivals, doncs, les cistelles. Doncs, òbviament, perquè estan molt acostumats a arribar a les fases finals dels tornejos i per ells això, doncs, és una obligació, no és una novetat. I això s'està notant perquè el Madrid no està jugant al 100% i domina bastant bé. Per tant, la il·lusió dels jugadors del Baskonia, que anirà exponencialment incrementant si es veuen amb forces per poder guanyar aquest partit, cosa que tècnicament ara mateix és possible, perquè el marcador, amb aquest triple fallat per Kurucs, continua sent de 34 a 30.
Primera final, per cert, del tècnic de Baskonia, de Paolo Galbiati, la quarta d'Escariolo. Escariolo ha guanyat la Copa amb Baskonia l'any 99, i sí, amb Unicaja el 2005. No l'ha guanyada mai al Madrid. Exacte, sí, sí, amb Lloberes a la banqueta. Però és veritat que Escariolo podria convertir-se avui, si la guanya amb el Madrid, en el primer entrenador que guanya una Copa amb tres equips diferents, perquè, insisteixo, malgrat el seu pas llarg pel Madrid en diferents etapes, encara no ha guanyat mai la Copa amb l'equip blanc. Bé, marcador ara mateix, Macià.
Són només 6 punts de diferència. Guanya el Madrid 36 a 30. Encara som, però, a 6 minuts pel descans.
Per cert, Macià, ja que parlem de bàsquet, sí, tema Jabari Parker i Penya, això tira endavant o què?
Sí, pinta que anirà endavant. Ja ho vàrem dir, crec que a la transmissió de dijous passat, que fins i tot podria haver arribat en un eventual semifinal o final de Copa, però finalment això no hauria estat possible. La penya fins i tot es va plantejar, doncs, portar ja alguna samarreta per si això passava aquí amb el seu nom estampat. Bé, de moment encara no ha acabat de tancar la seva sortida del Partizan, però sí, la penya, ell vol marxar d'allà, el Partizan vol que marxi, i la penya, com que té la Final Four de la Champions a casa aquest maig, i la vol guanyar, i pot guanyar-la, perquè el màxim rival ara mateix pinta que és l'Unicaja, doncs vol assegurar-ho, portar Jabari Parker. No arribarà bé de pes, però té temps fins al maig per posar-se a to, i el jugador vol revaloritzar-se per tornar a l'Eurolliga l'any que ve. Bé, per tant, a principi, ha de passar.
Em recordo la setmana passada, en Jordi Martí, el director esportiu de la penya, ens deia que el Tot Gira que s'ho estava mirant, que econòmicament ho havien de quadrar, que no era fàcil. Doncs bé, finalment ho han pogut desbloquejar, per tant, a falta de que sigui oficial, ja podeu apuntar el nom de Jabari Parker com a nou fitxatge de la penya. Molt bé, doncs anirem controlant aquesta final de Copa. Recordeu, està guanyant el Madrid de 6, 36-30.
Exacte, sí, sí, 36-30.
A banda del bàsquet, molt pendents del futbol, Roger Bosà, primera divisió, perquè l'Espanyol mira el que passa a Balaïdos en aquest Celta-Mallorca. També, en certa manera, el Girona, perquè el Mallorca és l'equip que marca el descens, tot i que ara el Girona, després en parlarem, té 5 de marge respecte al Mallorca. Aniria bé, en clau gironina, que perdés el Mallorca, i per l'Espanyol aniria bé que perdés el Celta, perquè si el Celta puntua, és a dir, amb un empat en faria prou, l'Espanyol, després de moltes jornades, perdria posició europea i baixaria a la sisena, a la setena plaça.
Què és el que passaria ara? Que el Celta seria sisè, l'Espanyol setè, perquè el Celta està empatant 0-0 Balaïdos, 48 de partit, Celta 0, Mallorca 0.
També tenim un partit a la segona divisió que ha començat a 6:45. Està jugant un dels candidats a pujar, el Racing de Santander, Sergi.
Sí, minut 3 de la segona, Racing 1, Burgos 0.
El futbol internacional, aquesta hora alguna cosa destacada?
Doncs mira, destaco un partit que Alfons Gorin està mirant amb autèntic delit, que és el Milan Parma, empat a 0, en què en 20 pel final. I el partit interessant d'aquesta tarda a la Premier, el Tottenham 1, Arsenal 4, amb aquest marcador l'Arsenal, que continua amb un avantatge de 5 punts sobre el City, i va guanyar el City al Newcastle, s'havia posat a 2, guanya el conjunt d'Arteta, l'Arsenal té 61 punts, el City 56.
També en joc el partit de l'Europa. Primera rep, Oriol Corral, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Jugant al camp de l'Antequera, que és un dels equips de la part mitja alta, l'Europa, que és veritat, no perd, fa molt de temps que no perd, però no para d'empatar partits. Avui, a veure si aconsegueix la victòria fora de casa.
És una victòria de les últimes 8 jornades, però com deies, cap derrota. Ve de 2 empats consecutius a casa, a Can Dragó, i avui juga contra un dels equips més en forma de la categoria, l'Antequera, que porta 3 victòries consecutives. Som al minut 21 de la primera meitat, Antequera 0, Europa 0, quan ara ha tingut Jordi Cano el primer xut per l'Europa, però tot i així ha sortit molt desviat de la porteria del porter de l'Antequera.
L'Europa és quart, amb 38 punts. Recordem que avui ha guanyat el líder, el Sabadell, davant l'Atlético Sanluqueño, més líder, 46 punts. A més, aprofitant l'ensopegada ahir del segon classificat davant del Nàstic, va guanyar el Nàstic al camp de l'Atlètic de Madrid B, i ara mateix tenim Sabadell líder, 46. Segon, el filial de l'Atlètic de Madrid, amb 43. L'Aldenc, que juga d'aquí una estoneta, és tercer, amb 40 punts. amb dos partits pendents, perquè també en té un d'ajornat, i l'Europa ara mateix seria quart en posició de playoff amb 39 punts. Si acaba empatant el partit, encara té temps per fins i tot guanyar-lo al camp de l'Antiquera. I a banda d'això, també tenim partit de Lliga F, compte, perquè l'Atlètic de Madrid, un històric, està perdent al camp del Sevilla.
Sí, per 2-1, en queden 13 pel final.
I, de fet, perdria la posició perquè el superaria el Sevilla a la classificació. També tenim hoquei Lliga i juga l'Igualada a les Comes, un partit important perquè ahir va perdre el Barça a l'Ateneu, al camp de la pista del Noia, i si guanya l'Igualada, recuperaria la segona plaça, superaria el Barça.
Deies que juga l'Igualada, diré que ha jugat l'Igualada perquè ara mateix s'acaba el partit. Igualada 3, Alcoi 0.
20 minuts i les 8. Recordeu aquesta enquesta que tenim activada a x.com/totgira. Us demanem com veieu aquesta lliga, si la veieu clara pel Barça, si creieu que el Madrid encara no ho ha dit tot. Teniu aquestes opcions marcades a x.com/totgira. L'opció més votada és...
és la que el Barça la suarà fins al final amb un 82% dels vots.
Bé, calendari, Arbusa. Calendari pel Barça, calendari pel Madrid. Important repassar com estan les coses perquè només queden 13 jornades per acabar-se la Lliga.
El Barça no té aquest partit de Champions que ha de jugar al Madrid, la tornada de la repesca. Sí que té la Copa, que ha de jugar, recordem-ho, contra l'Atlètic de Madrid. Ara una altra setmana neta pel Barça. Dissabte que ve, pròxim partit Barça-Vilareal. Un altre partit al Camp Nou, dimarts 3 de març, aquest partit de Copa, tornada de les semis contra l'Atlètic de Madrid, amb el 4-0 de l'anada, i després, diumenge 8, l'Atlètic Club Barça. Pel mig, aquí ha de venir l'anada dels vuitens de la Champions, que es jugarà entre el 10 i l'11 de març. Després, Barça-Sevilla, la tornada dels vuitens de la Champions, que es jugarà el 17 o 18 de març. I després, Barça-Rayo, Atlètic de Madrid-Barça i Barça-Espanyol.
Clar, el Barça no té el play-off que sí té el Madrid, però el Madrid, per exemple, no té aquests quarts de Copa, perdó, aquestes semifinals de Copa. El Barça ha jugat l'anada de les semis, tindrà la tornada. Aquella setmana el Madrid no tindrà partit.
El Madrid ja té dimecres aquesta tornada del play-off de la Champions contra el Benfica al Bernabéu, i després a la Lliga Madrid-Getafe, Celta-Madrid, Madrid-Elche, Madrid-Atlètic de Madrid, compta amb el derbi madrileny, que serà el cap de setmana del 21 i 22 de març, i Mallorca-Madrid, Madrid-Girona. És veritat que a la Lliga el Barça tindria un calendari una mica més difícil que no pas el Madrid.
El Madrid va aconseguir prendre-li el lideratge al Barça dilluns passat després de la derrota del Barça a Montilivi, però i a Pamplona va passar això.
Els partits del Madrid també al tot gira.
L'Osasuna tindrà un penal, el picarà Budimir, Courtois sota pals, Budimir va cap a la pilota i gol, gol, gol! Budimir amb la cama esquerra, l'ha picat suau, l'ha picat suau, l'ha picat suau, s'ha llançat cap a l'altra banda Courtois i Budimir marca un penal que en primera instància no s'havia donat per avançar l'Osasuna al Sadar. Moro va solta per Raúl a l'interior de l'àrea, Raúl compta que pot ser bona, Raúl retalla el seu marcador, Raúl, Raúl, gol, 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 quin golaç, 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 quin golaç.
Espera, 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 que alguna cosa diu l'àrbitre.
Què dius
ara? Cosa diu l'àrbitre. L'assistent ha aixecat la bandera i per això l'àrbitre demana calma.
Gol, 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 gol. Això és el futbol modern. Es canten dues vegades els gols. L'àrbitre diu que sí, l'àrbitre diu que no hi ha res. Marca Raúl i, com ens agrada dir aquí, la Lliga bull el tot gira, està caient el Madrid, Osasuna 2, golaç de Raúl, ha fet el gol de la seva vida, Madrid 1. I ara sí, l'àrbitre diu que s'acaba el partit a Pamplona, Osasuna 2, Madrid 1, cau el Madrid a Pamplona. Les estadístiques que en el món del futbol no serveixen per res, feia 10 anys que l'Osasuna no guanyava el Madrid a casa, avui ho ha fet, el Barça va perdre el lideratge de la Lliga fa una setmana, amb aquesta derrota del Madrid. Si el Barça guanya demà, torna a ser líder de la Lliga.
I el Barça ha guanyat i el Barça és líder. Madrid, Orfeo Suárez, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja veus que ens ho passem bé aquí el tot gira, eh?
Clarament, clarament.
T'he de dir que no me l'esperava aquesta d'ahir, a Pamplona.
Bueno, jo crec que no se l'esperava ningú, no? Perquè sobretot el partit de dimarts a Lisboa, doncs, més enllà de la polèmica pels insults o no insults a Vinícius, futbolísticament, sobretot fins aquell moment, s'havia vist un Madrid, jo crec que prou sòlid, no? i que va controlar el partit, totalment diferent al partit de la Champions que havien jugat a la primera fase, i una mica, diguéssim, doncs, continuista amb el partit amb la Real Societat, que més enllà de les polèmiques, doncs, també havia mostrat un Madrid, diguéssim, amb més control i més sòlid, no? Tot allò es va caure ahir al partit a Pamplona. Jo crec que inesperadament pel propi equip, no? Pel propi equip, pel club i pel madridisme en general, que havia vist, diguéssim, ho havia esbrinat, un canvi de tendència. Bé, dos partits després, diguéssim, torna a la casella de sortida.
Per què el Madrid no és capaç d'enllaçar dos, tres victòries o dos, tres partits bons? N'ha fet de partits bons a Marbeloa, però la sensació és que quan no s'hi posen, i ahir aquesta és la sensació, no?, que no va pressionar l'equip igual que ho havia fet en anteriors jornades, l'equip aleshores se li veuen les costures.
Sí, però això també passava amb el Xavi Alonso, no? És a dir, recordem el partit que va jugar a Sant Mamés al Madrid, 0-3, no? Crec que va ser, i després va caure el partit següent, és a dir, viu amb una muntanya russa tota la temporada, no? I jo crec que aquesta irregularitat, quan fas un canvi d'entrenador, doncs no dic que sigui normal, però diguéssim que és bastant habitual, no? El que passa és que, bueno, s'havien vist dos partits, i diguéssim, un partit amb la Real Societat, que és un dels equips que venia fort, no?, i ha guanyat el Barça, i amb l'arribada del Matarazzo, doncs, havia canviat l'equip. El Madrid, més enllà, ja dic, de les polèmiques dels penals, però jo crec que va ganar amb claretat, i a Lisboa, sobretot, va fer un partit, jo diria que prou bo, no? Però a Pamplona, doncs, no mantens, com tu dius, l'exigència, la intensitat que necessita l'equip, i a l'equip es cau, no? I jo crec que, sobretot a Pamplona, li va mancar molta profunditat. Es va trobar una altra vegada amb un atac posicional, no?, sense espais, i aquí és on al Madrid se li veuen les carències, no?, sobretot les que tenen que veure amb la distribució del joc, amb la creació de joc i amb la mancança de jugadors al centre del camp, sobretot d'un mig centre de veritable jerarquia, i aquí, sobretot els partits d'aquestes característiques, és on es veu, no? Si marques molt aviat, com va passar davant la Real Societat, el partit s'obre. Si et trobes un equip com el Benfica, que encara que estigui entrenat per Mourinho, és un equip valent, que va endavant, no?, i et deixa espais, tens oportunitat. Si es trobes un equip com Osasuna o de la classe mitjana-baixa de la Lliga, que repliega molt bé i que has de trobar espais, aquí és on el Madrid té problemes. I especialment ahir jo li vaig veure una mancança de profunditat, perquè bé, s'ha parlat de l'errada del Ceballos, d'una mica de debilitat defensiva, va tornar el Carvajal que no està bé, també l'Àlava va fer canvis, bé, però més enllà d'això, et marquen dos gols, bé, tens una errada, bé, però tu, Real Madrid, has de crear més ocasions i has de marcar més gols, no? I això no se li va veure ahir al Madrid.
Ahir, per cert, ara que parlaves de la falta d'un jugador més del camp en jerarquia, sé que no és el cas, però al final és una peça més que té a la seva disposició Arbeloa. Es va lesionar, va entrar el 83 Ceballos per Güler, i en el poc temps que va estar al camp es va lesionar. Avui hem sabut que lesió de Soli, sí, lesions punyeteres, per tant pot ser unes quantes setmanes baixa.
Sí, es parla...
7, diuen, 6, no? 6-7.
Sí, 6-7 setmanes, no? Perquè el sòlid és un, bueno, un muscle difícil de trobar, de sortir de la lesió, de trobar el punt de forma, no? I bé, un jugador suplent, clarament suplent, però que l'Arbeloa havia utilitzat quan, diguéssim, una mica com feia el Xavi Alonso, no?, quan necessitava un minuts de més control de lloc, doncs sortia el Ceballos, bé, ara no el té. Suposo que això farà que utilitzi més el Cesteros, o que faci, diguéssim, algun canvi al propi centre del camp, torni a tenir el Güler més protagonisme, diguéssim, aquesta part del camp una mica més baixa, no? Encara no ha tornat el Bellingham, és a dir, ha de fer una mica de recomposició, però aquest dèficit, per dir-ho d'alguna manera, el tindrà el Madrid fins al final de temporada. I si no va al mercat per un jugador d'aquestes característiques, el tornarà a tenir la temporada següent. Ja el tenia amb l'Ancelotti, no?, després de la, diguéssim, de que el Modric ja era suplent, després de la sortida del Kroos, i jo crec que el tindrà fins al final de temporada. Jo crec que l'Arbeloa ha de jugar, ha de començar per la solidesa defensiva, i a partir d'aquí transitar el menys possible per centre del camp i anar directe a connectar amb el Vinícius, amb Mbappé. Aquest ha de ser el lloc una mica més pràctic del Madrid i jo crec que és el que el seu entrenador vol trobar. El que passa és que encara no ha trobat aquesta fermesa en defensa que necessita aquest lloc.
Per cert, creus que dimecres el Madrid en algun moment patirà amb el Benfica o això ja ho té fet?
Jo crec que el partit tindrà els seus moments, perquè bé, el Benfica a mi també m'ha sorprès, no? Ja va fer bons partits, no? Abans, i recordo la darrera temporada, quan el Carrera jugava al Benfica davant l'Atlético, davant el Barça, no? Davant el propi Barça, és a dir, que és un equip bé, que ja d'abans del Mourinho, un equip competitiu, no? Però què podrà fer el Bernabéu? Jo crec que dependrà una mica de l'atmosfera, dels primers minuts, de com s'adapta una mica, diguéssim, al Bernabéu. No tenir el Mourinho a la banda, doncs, li resta, no? Li resta motivació, li resta una mica tensió que aquest equip necessita, i es necessita sempre per jugar al Bernabéu, i també hem de veure, doncs, la pitada del Pastriani, diguéssim, tota la influència de lo que va passar a l'Estadi de Luz i com això, diguéssim, tot això, diguéssim, influeix amb el joc de l'equip. Però jo crec que tindrà els seus moments, perquè el Madrid anirà endavant, però és un equip que deixa espais, és un equip irregular i el Benfica té jugadors per explorar aquests espais.
El partit dimecres, que per cert es podrà seguir l'exclusiu digital a la Champions a Catalunya Ràdio, aquí a l'app de Catalunya Ràdio, dimecres a les 9, Madrid-Benfica. Ja el Madrid jugarà dilluns 2 de març contra el Getafe, és a dir, tindrà uns quants dies per recuperar-se i jugar contra el Getafe, i aleshores sí que tindrà menys dies perquè, malgrat no tenir partit de Copa, perquè estan eliminats, jugaran dissabte, 7 de març, a Balaïdos, al camp del Celta, Celta-Madrid. És el calendari que li espera al Madrid. Orfeo, gràcies, abraçada forta.
Molt bé, David, gràcies a vosaltres.
Per cert, Arbusà, abans de tancar carpeta Barça, Joan Laporta avui hi ha sucat pa, amb aquesta derrota del Madrid ahir a Pamplona, i també amb el tema del VAR.
Sí, del
capítol. Recordem-ho ahir, tot i que el VAR va actuar i ho va fer bé, a marcar el penal de Budimir, que ho era, per trepitjada, en aquest cas de Courtois, va validar el gol de Raúl García, que inicialment havien anul·lat per fora de joc. Es veia clarament que estava en línia, per tant, el VAR entra i les decisions són correctes.
I el penal de Budimir, abans, l'àrbitre havia assenyalat falta...
I groga per Budimir per fer piscina.
I va ser el contrari. D'això n'ha parlat avui Joan Laporta a l'esplanada del Camp Nou. Avui ja sabeu que els precandidats, avui dia de partit, era el primer dia en què amb partit doncs, podien recollir signatures per a la seva precandidatura. Doncs Joan Laporta ha estat un d'ells i ha atès els mitjans i ha celebrat l'actuació del VAR. I, home, ha vingut a dir que per un dia que al Madrid no li va tot de cara, doncs no passa res i que no es queixin.
Ayer fue un penalti que, fíjate tú, que tuvieron que sacar la tarjeta amarilla a Budimir porque era un pisotón y es un penalti de bar, son penaltis de esos de bar. Al Madrid le han pitado 1000 penaltis como estos. Y después el gol no tenía nada de fuera de juego, el segundo de los Osasuna, y ganaron 2-1. No veo dónde está el problema. Por una vez que no les regalan un penalti por algún piscinazo que ha hecho algún jugador de ellos, pues, hombre, que no se quejen encima. No,
Joan Laporta, que avui ha estat al Camp Nou, hem sentit a la TDT, però no pas a la Llotja, sinó en una de les, localitats de la tribuna principal. Joan Laporta, demà a les 9 al matí de Catalunya Ràdio. Primer precandidat que passa per l'antena de Catalunya Ràdio. Demà el sentireu amb el Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio, a les 9, Joan Laporta. Per cert, 7 minuts i les 8, Ernest Macià, hem arribat al descans de la final de la Copa CB.
I hem arribat i està numèricament tot obert de cara a la segona part. El Madrid només guanya de 5, 52 a 47, molt superior al Madrid, però només són 5 punts.
I tenim a la segona part, recordeu, el partit primera divisió de Balaïdos, encara empat a 0 entre Celta i Mallorca.
Sí, continua igual, empat a 0, 65 de partit, Celta 0, Mallorca 0.
Què fa l'Europa, Oriol?
Empat a 0 quan portem 36 minuts de la primera part. Ara n'ha tingut dues de clares l'Antequera.
La Lliga, a primera, es tanca demà i ho fa amb el partit del Girona. Eduard Solà, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda. Content de sentir-te després de tantes
sí,
dies.
Ara que ho dius, clar, com que va haver-hi el Barça-Girona dilluns, amb transmissió de la TDT, fa molts dies sí. Que no parlem tu i jo.
Fa molts dies que no fas tot gira.
M'enyores o no?
Sí, t'enyorava.
Demà ens sentirem, enyorar.
Demà ens sentirem. Com ha anat? Com ha anat?
Demà passarem la nit junts.
Com ha anat, que m'han dit que anaves a fer... que havies anat a fer de runner?
Avui sí.
Anar a tocava... fer de runner,
Sí. Avui tocava tirada llarga. Anat bé, però estem cansats.
Cada dia va més lluny, Cada dia més quilòmetres.
No, ja està, ja està. Avui 30
va,
i aquí no
passem. Va i torna.
Sí,
clar,
si sí. Home, si no, tindrem un problema. Escolta'm, va, no em compliquis la vida. Demà a les 9, a la ve Girona, un Girona amb la moral pels núvols solar, després de guanyar el Barça dilluns passat, el Girona té 29 punts i està a l'espera del que s'acabi aquest partit de Balaïdos, perquè si el Mallorca perdés, doncs començaria el partit demà amb l'opció d'encara obrir més forat respecte al descens,
Sí, el Girona té aquests 29 punts a la classificació. Ha començat la jornada amb els més 5 que va aconseguir després de la victòria contra el Barça, pendent del que faci el Mallorca, perquè si el Mallorca perd, mantindria aquests 5 punts més el que pugui fer demà el Girona, però en canvi si el Mallorca guanya, doncs mantindrà, seran 4 punts el que començarà el partit de demà al camp de l'Alavés.
Però clar, si guanya demà el Girona, a banda de l'Alavés ser un dels equips de la part baixa, seria, vaja, negoci rodó. Avui ha parlat Mitchell, no sé si encara em ressaca de la victòria contra el Barça.
Mira, diu que no, que el dia després de guanyar el Barça sí, que hi va haver eufòria i molt durant l'entrenament, el Girona va fer 2 dies de festa, però que ja ha sabut baixar a la terra, tant ell com la resta de jugadors, i diu que ja focalitzen absolutament el partit de demà a Vitòria, que el que interessa és el partit de demà a l'Alavés, i Mitchell diu que afegeix que aquest resultat contra el Barça, aquesta victòria, va servir per veure un equip segur i no eufòric.
A mi també m'ha costat. El primer dia després de la victòria és una victòria molt important i de molt prestigi, i això sempre et dona una eufòria, però penso que l'equip ha mantingut una progressió, que tothom està focalitzat al següent partit, que l'equip, després d'aquesta victòria, està en un moment de seguretat, però no d'eufòria.
Torna Unagi a la llista de convocats. Unagi no juga des de l'any passat, el mes de desembre, aquell partit al camp de la Real Societat, on podrien dir que va començar la remuntada del Girona. I com deies, Clopés, el Girona juga demà al camp d'un Alavés, que té 3 punts menys a la classificació i, per tant, és una bona oportunitat perquè l'equip de Mitchell faci un cop de puny sobre la taula, aquells cop de punys que fèiem fa tantes i tantes temporades, i que faci un salt important a la classificació. Mitchell diu que han de continuar igual.
Ha estat una setmana bona. És veritat que hem guanyat un partit molt especial i són 3 punts molt importants, però hem de pensar en la necessitat que tenim de continuar fent les coses bé i ser un equip que esté més a prop dels 42 punts, que és una xifra que pensem que és de salvació. I hem de continuar. Estem junt d'aquesta xifra i la lliga està molt difícil, molt complicada.
Per cert, torna Unagi. És una gran notícia. El que no sabem és si per ser titular difícil o no.
No, impossible. Bé, impossible no sap mai, però és que hem de tenir en compte que ara el Girona té en aquesta zona de mitja punta molts jugadors i, a més, en aquesta zona on jugava Unagi, ara hi ha Lemar, que està fent molt bons partits, que va marcar a Sevilla i que ara mateix és un titular indiscutible. Ha dit Mitchell que tindrà minutatge, que tindrà minuts demà Unagi, no sap si mitja hora, si 35, si 40 minuts, però que demà jugarà. Torna Unagi, però en canvi és baix Joel Roca per la vermella que va veure dilluns passat contra el Barça, i també continua sent baixa Àlex Moreno.
És a dir, que si t'haguessis de mullar, tu creus que hi haurà pocs canvis respecte a l'equip que vam veure contra el Barça?
Sí, pocs canvis. Jo diria que n'hi pot haver un. Mira, jo m'atreviria a dir que entre Fran Beltrán, que no va jugar, Witsel i Ivan Martín, en jugaran 2 dels 3. Recordem que la setmana passada contra el Barça els titulars van ser Witsel i Ivan Martín. Veurem si entra Fran Beltrán, que recordem va tenir molèsties el dia de Sevilla i que per això ho van deixar demà a la banqueta. Però la resta, com que Joel Roca no és titular i Àlex Moreno ja veu com Arnau està jugant al seu lloc, jo diria que com a molt hi pot haver un canvi.
Ens hi posarem demà a 3 quarts de 9 per fer la transmissió del Tot Gira d'aquest Alavés Girona. Quan marxeu, demà al matí?
Demà al matí, un cotxe cap allà.
Molt bé, que vagi bé, no correu.
No, ja recollirem Xevi, que és el que em va frenant. Adéu.
Adéu, Solà. De seguida les notícies amb la Berta Torrada. Recordeu que som al descans del partit final de Copa ACB que juguen Baskonia i Madrid. De moment guanya el Madrid 52-47. M'interessa què està fent l'Europa. Oriol Corral, a punt d'arribar al descans. Encara empat a 0?
Empat a 0 al minut 41 de la primera, sense ocasions clares per l'Europa. N'ha tingut un parell de clares l'Antequera.
És l'equip dels empats, eh? A veure si avui ho trenquem, això. També és veritat que l'últim partit fora de casa és el que guanya, no?
Sí, és l'últim partit que ha guanyat l'Europa, que va ser el camp del Sevilla B el 31 de gener per 0-1.
Bé, doncs a veure si avui arriba la victòria. Ambient en directe dels micròfons d'Esport 3, que no està fent la